és única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. La xarxa.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ràdio L'Escala, 107.6. Parlem de tu. Ràdio L'Escala.
Somnis eròtics amb en Jordi Pujol. Jo que sóc soci del Barça i no trago ni amb pintura els pericos de Sarrià. Jo que penso que en Serrat sempre ha estat un traïdor. El meu cotxe només sona Lluís Llach. Jo que porto els segadors com a poli tot el mòbil, la senyera al balcó. Jo que sempre he defensat els productes de la terra. Ara m'he enamorat d'una Johnny de Castefa. Oh yeah! Amb tu naixeré per tu, oh Jennifer. Anirem a Polaris dos junts i lluitarem pel nostre amor prohibit, oh Jennifer. Hey! Jo que sóc més català que el vi de les tres branques o la guita de la Patum. Jo que sóc un gran entès de la copla i la sardana i el mundillo casteller.
Que... És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes a la nova temporada del Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui engeguem la 31a temporada de programa, una temporada que arriba amb els ingredients de sempre, però també amb algun canvi per intentar fer-vos passar una bona estona. Aquesta és la nostra principal intenció, acompanyar-vos al llarg d'una hora, d'11 a 12, fent-vos aquesta estona una mica més amena i, per què no, també divertida. Així que anem a desgranar una mica què hi trobarem aquesta temporada del Més Calent a l'Aigüera i començarem pels canvis. El primer és aquest canvi d'horari que ja ho heu vist, aquest curs comencem una hora abans, comencem a les 11 i ens avancem perquè a partir de l'octubre tindrem companyia. A les 12 començarà un nou magazín que ja us presentarem en detall més endavant, però que ja us avanço que es dirà Punt de Trobada i el farem en col·laboració amb Girona FM i Ràdio Vilafant i serà presentat pel nostre company en Sergi Corral. Així que nosaltres ens avancem una hora per deixar espai a aquest nou magazín que de ben segur també us agradarà. L'altre canvi important és que aquesta temporada no tindrem abans informatiu. Ja no saludarem la Lali Giner cada matí per fer un repàs de les notícies i per tant tota l'actualitat us arribarà directament al punt de la una amb l'informatiu. Recordeu que també podreu accedir a tota l'actualitat a les nostres xarxes socials amb l'infopodcast diari. Però no tots seran canvis. Els oients habituals us retrobareu amb algunes de les seccions més icòniques del programa, com el Rentaplats, el Destacat de la Jornada, Temps de Terra, el Guaita o el Parlem de Salut. I tampoc no hi faltaran personatges com la Pítia de l'Empordà, seccions com les dues cares dels valors a través de la Gestel, i personatges com els Impresentables, que aquest any ens canvien un dels fitxatges, ja ho veureu. Aquesta temporada també continuen les seccions que vam, incorporar la setmana passada, que són la temporada passada, que són els drets de butxaca, el Mirades d'Igualtat i els secrets de la cuina. Però això no és tot. Encara aquest any hi volem posar més seccions. Ja les anireu descobrint aquests primers dies. Però vinga, som-hi, que m'estic enrotllant com una persiana. Comencem el programa d'avui i ho farem, com sempre, fent un repàs de tot el que tindrem avui. Avui, dilluns 7 de setembre, engegarem la temporada amb el Guaita que tenim, amb en Sergi Corral, que ens farà una mica de balanç d'aquestes calors que hem patit aquest estiu i que encara s'allarguen aquest setembre, perquè Déu-n'hi-do la calor que fa aquests dies. Reprendrem també el drets de butxaca amb el jurista Jan Botí, que ens parlarà de la presumpció d'innocència, i acabarem parlant d'esports amb el nostre periodista esportiu, l'Ivan García. Tot això ho farem amenitzat amb el mundo sonoro del DJ Bigut, i si tenim temps, amb una càpsula nova que descobrireu tot seguit i que es titula A l'arrel. Per tant, som-hi, que tenim un programa molt carregat. Anem a començar amb el Guaita que tenim.
Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes de nou al Guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia.
Sergi, com ha anat aquest estiu?
Molta calor.
Molta calor, eh?
Molta calor.
I una calor que no se'n va.
No, que no marxa ni amb... allò que se'n diu que no marxa ni amb el detergent aquell famós de color verd, doncs amb això.
Ni amb aigua calenta, que diuen,
eh? No marxa, no se'n va, i evidentment ja n'han parlat tots els mitjans, però avui en farem una miqueta de més d'èmfasi en aquest estiu de rècords.
Estiu de rècords. Avui ens vens a parlar d'això, Sergi,
sí.
D'aquest estiu de rècords?
Sí, us vinc a parlar d'història, que hem fet història climàtica, podríem dir, perquè ja veurem quan dura aquesta història climàtica, si, com diuen en castellà, ens la cepillem l'any que ve, l'estiu que ve, dura poquet, però bé, no, hem fet història perquè la magnitud de tot plegat, no només aquí a Catalunya, sinó també a la península i bona part d'Europa, és molt, molt gran. És una magnitud totalment inèdita i superant de molt les calors prèvies, o sigui, els estius càlids previs que havíem tingut fins ara. Doncs, primer de tot, Ona, el que farem o el que vull fer és una mica definir quina situació ens ha portat a tot plegat, perquè sí que és veritat que el context de tot és aquest escalfament global que tenim, no? Però sense conèixer la situació d'arrel, tampoc s'explica, perquè no només podem dir no, és que això ha estat per un augment de temperatura general, no, hi ha unes situacions a darrere que són les que provoquen que la magnitud hagi estat aquesta que ha estat, no? I podríem dir que gairebé tot ha estat provocat per una situació estàtica, persistent, inamovible, del que en diem una dorsal càlida en alçada, és a dir, d'altes pressions en alçada i temperatures elevades en alçada, que ha anat des del nord d'Àfrica, passant per Espanya, fins a ben bé al centre d'Europa. I això ha estat inamovible. O sigui, és una situació que cap entrada, per exemple, cap entrada de nord, cap entrada de cap front, cap etcètera, ho ha pogut moure.
Per tant, s'ha instal·lat aquí tot l'estiu i no s'ha mogut, això, eh?
No, ha estat persistent i s'ha anat viciant amb el temps.
O sigui, per tant, s'ha fet encara més calent.
S'ha fet encara més calent, perquè, clar, quan comences una situació, si aquesta situació no marxa, tant la Terra es va escalfant més, per tant la temperatura de la Terra cada cop és més alta, i també la temperatura del mar cada cop és més alta, com veurem. Per tant, tot això podríem dir que es va sumant, o sigui, va sumant i va fent que l'efecte sigui més gran. Per exemple, el fet que la Terra cada cop sigui més càlida, però que el mar també sigui cada cop més càlida, et resta poder a les marinades, per exemple, no entren marinades, i per tant fa que la temperatura s'escalfi molt més. Zones interiors, com la península Ibèrica, generen la seva pròpia calor.
Ostres!
Com passava antigament, per exemple, o més cap al nord d'Àfrica, o interior de l'Àfrica, no?, que genera les seves bombolles càlides, ara s'està donant que la península Ibèrica genera les seves pròpies bombolles càlides. Això fa, per exemple, que es donguin determinades situacions, que amb humitat molt baixa, calor molt seca, sense cap mena de ventilació, com si fos una boira d'hivern, aquelles capes d'inversió que no es mouen, doncs es crea també una capa d'inversió, es crea una situació, sobretot entre superfície i 1.500-1.600 metres d'alçada, que és on es concentra aquest gruix càlid de temperatures i on les anomalies són més bèsties. Per això, observatoris com, que t'anava a dir, Montserrat, Sistema Ibèric, Collserola, Observatori Fabra, o sigui, la baixa i mitja muntanya mediterrània són la que donen la senyal més intensa d'aquest escalfament que hem tingut aquest estiu. Vale? Per aquesta capa d'aire que es genera, aquesta capa d'aire càlid que es genera a terra, puja cap a dalt i no es mou d'aquesta capa. Per tant, això és el que ens porta a parlar després de màximes superaltes, de mínimes tòrrides, de tots aquests llindars climàtics de l'estiu que han fet que ha persistit tant en alçada.
O sigui, aquesta capa és el que ens ha fet batre rècords de temperatures.
Exacte.
A tot arreu,
a tot arreu, i és la que encara continua.
Encara continua
aquesta. Això té una paraula tècnica que no és cap insult, sinó que se'n diu subsidència.
Subsidència.
Aquest vici a l'aire per culpa de les altres pressions que no el deixen escapar i es va escalfant a mesura que va perdent humitat, etc. Això se'n diu subsidència. I una situació que, com dèiem, ha afectat a tot el centre, nord i nord-est peninsular, sobretot, curiosament, quasi al llarg de l'estiu ha fet més calor en aquestes regions que no a Andalusia, per exemple, ha estat així, i sobretot França, Centre Europa i Regne Unit. Després ho veurem amb dades, Parlàvem de magnitud.
Sí.
Saps que en física o en ciència les coses es baremen per diferents magnituds. O sigui, s'ha superat en 2, 3, 4, a vegades 5 ordres de magnitud. Doncs el balanç de l'estiu meteorològic dona anomalies entre 3 i 4 graus i mig per sobre de la mitjana.
Això és molt,
Això és molt, perquè sobre ho dona en els mesos ja de per si més càlids de l'any. O sigui, en climatologia és normal fer anomalies més bèsties en els equinocis, o sigui, primavera i tardor, que tenen una disbauxa més gran de temperatura, són més irregulars, que no a l'hivern o a l'estiu, que fer anomalies fredes a l'hivern costa molt més, i fer anomalies càlides a l'estiu costa molt més, perquè ja són els mesos més càlids de l'any. Els anteriors rècords, que databen de l'any 2022 i a l'estiu del 2003, s'han superat entre mig grau i un grau i mig, els anteriors registres. Això és un altre tema, perquè
clar,
el tema és no només el rècord, sinó la magnitud que se supera. Aquests dies de setembre, per exemple, estem superant entre 2 i 3 graus per sobre la temperatura màxima absoluta que ja hi havia d'un setembre anterior. I no només un dia se supera el rècord de l'altre dia. Portem 3 o 4 jornades que estem superant consecutivament aquell rècord.
O sigui que cada dia fa més calor,
Cada dia fa més calor. I aquests rècords es baten amb més diferència de graus.
Clar.
O sigui, quan tenim una situació càlida, és molt més càlida. Aquestes situacions són molt més càlides. Per què passa això? Doncs és el quid de la qüestió, perquè no només és que s'estigui escalfant, el que dèiem abans, perquè tot això sigui la magnitud aquesta que sigui de gran, han d'intervenir molts factors més.
I quines són les regions on s'han donat més aquestes anomalies aquest any?
Aquí a Catalunya, per exemple, ha estat el Pirineu, el Prepirineu i la Catalunya Central. Per exemple, aquí s'ha arribat entre els 4 i els 4 graus i mig per sobre de la mitjana, que és moltíssim.
Home, i tant.
Perquè et facis una referència, valls del Pirineu, com per exemple la del Segre, la de les Nogueres, la del Ter, han assolit temperatures màximes entre els 40 i 42 graus. No només això, a les valls de l'Ebre i, per exemple, a les valls del sistema ibèric, per sobre dels 1.000 metres d'alçada, també s'han assolit els 38 a 39, 40 graus aquest estiu, amb mínimes que pràcticament tropicals també aquestes alçades, superant els 20 graus.
Clar, que això fa uns anys era impensable.
Fa uns anys era impensable. Per tant, anem cap aquí. Per exemple, observatoris del litoral, aquí a Catalunya, han superat la cinquantena de dies per sobre dels 30 graus. El prelitoral han superat els 60 a 70 dies consecutius d'aquests registres. Observatoris de la Catalunya central, de la Plana de Lleida i de la Vall de l'Ebre han superat els 50 a 60 dies en màximes per sobre dels 35 graus. I en el conjunt de Catalunya es comptabilitzen fins a dia d'avui 23 jornades on la màxima ha superat els 40 graus en algun observatori de Catalunya.
Ja començo a tenir calor amb aquestes temperatures, Sergi, perquè 40 graus són molts i 23 dies seguits superant els 40 graus.
Exacte.
Acabarem rostits.
És moltíssim. Pel que fa a les mínimes, el panorama és igualment espectacular. En indrets del litoral ja superen les 80 a 100 mínimes tropicals, aquelles que superen els 20 graus de mínima. I al centre de Barcelona han superat les 60 nits tòrrides, és a dir, per sobre dels 25.
Aquelles nits en què no podem dormir.
Aquelles nits en què no donem dormir. I al cap de Creus fins i tot es van registrar una mínima de 32 graus a Portbou, que ja no és nit tòrrida, és nit roent.
Home, és que 32 graus a la nit...
A la nit...
Uf, no passa ni un bri d'aire, m'imagino,
Una situació d'aquella tramuntaneta feble, rescalfada, càlida, igual, i amb humitats del 10 al 15%, humitats mínimes. En fi, com dèiem, són valors extrems que superen entre 20, ojo, entre 20 i 50 dies els valors mitjans d'aquests extrems climàtics que fa poc, fa just de mig any, publicava el Servei Meteorològic de Catalunya amb un atlas del període dels anys 90 fins a 2010 aproximadament, doncs els valors d'aquest any superen en una magnitud de 20 a 50 dies aquests llindars.
Déu-n'hi-do, que estem, estem batent rècords i de manera molt, molt gran.
De manera molt gran. Europa, evidentment, també té aquesta magnitud, Per exemple, un repasset ràpid, a Catalunya, el balanç global de l'estiu ha estat 3 graus per sobre de la mitjana, amb una màxima absoluta de 44,1 graus a Vinebre. A Espanya, la mitjana ha estat de 24,8 graus al conjunt del territori espanyol. Això són 2,6 graus per sobre. Amb una màxima de 45,2 graus a Écija, a la Sartén, allà a la vall del Guadalquivir. A França, la mitjana de l'estiu ha estat de 24 graus. Això és 3,6 graus per sobre de la mitjana.
3,6 graus per sobre de la mitjana és molt,
Quan a l'estiu més càlid fins ara, que era el de 2003, havia superat els 2,7 graus. És per això que et deia abans, superem un grau a l'estiu més càlid establert fins ara, que era el 2003, que hi era una barbaritat a nivell europeu. La màxima absoluta a França ha estat als 44,3 graus a la població de Pisós, a les Landes.
Clar, 44,3, això és pràcticament el doble de la temperatura mitjana.
Exacte.
Per tant, aquests ho devien notar molt i molt,
No, clar, és una temperatura extrema. Estem parlant de temperatures gairebé de la vall del Guadalquivir, del sud de la península ibèrica.
Clar, és que se't dobli la temperatura, déu-n'hi-do.
A Anglaterra, la mitjana ha estat de 18,2 i s'ha situat en 2,5 graus per sobre de la mitjana. Londres, per exemple, ha arribat als 38,1 graus, rècord absolut. La gespa dels parcs de Londres està socarrimada, perquè hem de dir que, a part de tota aquesta calorada, s'ha sumat la sequera. Ha plogut molt poc en tot el conjunt d'Europa. Això, en general, ha estat un estiu terriblement sec, per tant, això ha afectat molt a la vegetació. Alemanya, 3,3 graus per sobre de la mitjana, amb una màxima absoluta de 41,8 graus a Mockern-Drewitz, a la Saxònia. I a Bèlgica, una mitjana de 2,8 graus per sobre de la mitjana i la màxima absoluta ha estat de 40,4 graus a Ullet.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I Sergi, a tu que t'agrada sempre capbussar-te al mar, l'aigua del mar també li han afectat aquestes temperatures?
Li han afectat, mira, de tant en tant que he passat a l'aigua, perquè hi havia dies que he estat més d'una hora dintre l'aigua, i ja em coneixia, ja li posava noms a les roques i als peixos, perquè en tanta estona, però tota aquesta calda en superfície i les situacions meteorològiques aquestes que us dèiem, no?, de gran insolació, de poc moviment d'aire, poc moviment de mar, han fet que la temperatura temperatura de l'aigua al mar, per exemple, l'Estartit, hagi assolit els 27,8 graus en superfície, rècord absolut. 30,3 graus a la costa central.
Déu-n'hi-do.
33 a la boia de Sa Dragonera d'Illes Balears, de Mallorca. Rècord absolut. I al Golf de Lió s'ha arribat als 29,2 graus.
Això és una aigua tan calenta que potser fins i tot no ve ni de gust posar-s'hi.
No, 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 no ve de gust. Té una afectació molt gran a la vida marina, tant a la intrusió d'espècies més d'origen tropical o subtropical, però també la mortalitat d'aquelles espècies que no es poden moure. Coralls, gorgònies, mol·luscs, equinoderms, algues...
Per tant, està provocant un canvi de biodiversitat marina.
Molt important. Parlem, per exemple, que són aquestes onades de calor marina, aquestes que se'n diuen, clar, primer es van anomenar les onades de calor terrestre, després es va passar el qualificatiu a onada de calor marina. Són valors entre 4 i 7 graus per sobre de la mitjana.
Clar, clar, és que es disparen totalment.
Són valors totalment disparats, per tant, això ha de tenir una afectació super alta. Per exemple, el Golf de Lleó, com tampoc hem tingut tramuntana aquest estiu, que hem tingut un total de 6 dies de tramuntana en tot l'estiu, poquíssim, s'ha arribat gairebé a superar els 29 graus de temperatura.
Déu-n'hi-do.
A l'indret més fresc de la Mediterrània, eh? Podríem dir.
Que 29 graus siguin l'indret més fresc de la Mediterrània, això vol dir que comencem a tenir un problema, amb aquestes altes temperatures.
Oi tant, no.
Doncs Sergi, moltes gràcies per fer-nos una mica aquest balanç, per posar xifres, una mica aquesta calor que ens ha estat asfixiant tot l'estiu, i ens retrobem el proper Guaita, esperem, amb una temperatura una mica més baixa.
Espero que ens trobem una miqueta més frescos i no ser tan dramàtics com aquest primer episodi.
Doncs moltes gràcies, Sergi.
A vosaltres.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
I del Guaita, que tenim més moment de passar al Mondo Sonoro del DJ Bigut.
Mondo Sonoro. Obrim les orelles al món, connectem amb el planeta de la música independent i explorem els sons d'ahir i d'avui amb el DJ Bigut.
A View from Nowhere. Una vista d'Irvine, la banda escocesa Trash Can Sinatras, formada fa 40 anys, ens presenta l'àlbum Everdue Optimist, malgrat la mort del seu guitarra John Douglas, 3 dies després de la seva edició.
Wrapped inside of her, that well-worn hair shirt, it still fits you after all this time. You couldn't hide that feeling if you tried. You could count your blessings, but there's no time. There's no time for healing. You can't hide that feeling. You can't hide that feeling when it's in your eyes. Stopping hurt, it's a force of your nature, and what ails you will kill you in the end.
Trash Can Sinatras. Aquest 2026 ens presenten Ever the Optimist. Són memorables, melodies memorables. Posem bona cara al mal temps.
Ever the optimist, baby. That's what I reply. A chance to win it all. Gambled with my health. I've played with fire and burned myself. I'm just gambling, trying to hold it together. Ever the odds, always forever. Ever the odds, the stormy weather today. Myself a hand with nothing much to play with. I threw in all my life. We won't get
ara amb Trash Can Sinatras de fons. Deixeu-me dir-vos que, com ja fèiem en anteriors temporades, reprendrem aquest dimecres el sorteig del número de loteria de l'anxova milionària. Farem un sorteig cada dimecres des d'aquí als estudis de Ràdio L'Escala i sortejarem aquest número, gentilesa de l'anxova milionària. Com us deia, això serà cada dimecres i entraran a sorteig totes aquelles persones que s'hagin apuntat prèviament. Així que si voleu provar sort i endur-vos, qui sap, si el número guanyador cap a casa, recordeu que podeu trucar-nos al 972 77 10 00. Repeteixo, el 972 77 10 00. Dimecres sabrem qui s'endú el primer número d'aquesta setmana.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala. Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
Sigueu benvinguts de nou a Drets de Butxaca, aquest espai on descobrim els drets que potser no sabíem que teníem amb el nostre advocat de capçalera, en Jan Botí. Jan, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
Jan, ben tornat. Com ha anat aquesta aturada que hem fet d'estiu?
Calorosa, però content de ser aquí de nou.
I tant, amb moltes ganes de començar nova temporada.
Moltes. Després de més de quasi 30 capítols de l'anterior, jo crec que ara tenim el repte de mantenir el nivell.
Encara et queden temes, Jan, per parlar?
Cada dia. Pensa que la realitat sempre supera la ficció i, per tant, ens dona tots els temes que ens poguéssim imaginar i més.
Doncs som-hi, anem per feina. Quin tema ens has portat avui?
Avui parlarem d'una qüestió extraordinària i a vegades posada en seriosos dubtes, la presumpció d'innocència.
Interessant, idea, interessant.
Sí, molt, molt. La veritat és que és un tema apassionant i que a vegades, com que té tecnicismes en la cosa, com tot en el dret, doncs costa d'aterrar-hi. Però jo crec que a través de casos reals, que és aquest enfocament que també li volem donar en aquesta segona temporada, basar-ho tot en realitats, en coses que han passat, jo crec que la gent empatitzarà i potser a partir d'ara s'ho pren d'una altra manera.
Doncs som-hi, anem a veure aquests casos reals que ens deies. Què ens has portat?
Doncs jo convido els oients a que s'imaginin que són les 8 del matí, que es troben en una habitació d'una casa qualsevol del Puerto de Santa María, i un home està dret, immòbil, davant la porta, molt ferm. La seva família el mira sense acabar d'entendre massa res. Què fas, papa? Li pregunten. Ell reacciona com si tornés d'una mena d'estat de trànsit. No s'havia adonat que ja no era a la presó.
Carai.
Durant 4.630 dies, poca broma, gairebé 13 anys, cada matí a les 8, un funcionari de presons colpejava la porta de la seva cel·la el crit de «Recuento». I aquest home és Rafael Ricardi. Potser molts dels que ens escolten recorden aquest nom. Va entrar a la presó l'any 1995 acusat d'una violació que després es va demostrar que no havia comès. Ricardi era un home d'entrada vulnerable, analfabet, amb una edat mental justeta, d'un nen petit, i un defecte físic a l'ull que el faria un blanc molt fàcil d'una descripció precipitada. Quan finalment va sortir en llibertat l'any 2008, després que unes proves d'ADN, perquè havia avançat doncs, la criminalística, van assenyalar quins eren els veritables culpables d'aquella violació. Era un home absolutament trencat. Havia perdut els fills, la salut i fins i tot els propis sentits. A taula es mirava el plat i els coberts de metall amb sorpresa, acostumat a menjar durant 13 anys en safates de plàstic compartimentades. L'Estat el va indemnitzar amb 1 milió d'euros, la xifra més alta fins aleshores a l'Estat espanyol per un error judicial. Però Ona, jo pregunto als qui ens escolten, es pot posar preu a 13 anys de vida tancat?
Clar, és una bona pregunta, no? Com aquí ja aniríem al cas de les indemnitzacions, no? Fins a quin punt són reparadores? A vegades...
Econòmicament potser sí, psicològicament evidentment hi ha coses que són irreparables. Però el tema d'avui quin era?
La presumpció d'innocència.
Doncs, escolteu, què és la presumpció d'innocència, no? Un dret que ens ha costat molt d'aconseguir. Si ens remuntem a temps pretèrits, resulta que en l'edat mitjana existia l'ordalia, on el judici dels déus, on resulta que se sotmetien a diverses proves per veure si eres innocent. Posar la mà al foc. D'aquí ve l'expressió, per cert. Posar la mà al foc, si no et cremaves, els déus et semblaven. I per tant eres innocent. Després vam avançar una miqueta i vam passar els combats per duel. Acusat i acusador es batien, i si hi havia algun dels dos que sobrevivia és perquè Déu els havia salvat i per tant també era innocent. Vam continuar avançant i qui no se sotmetia i no es declarava culpable sota torment, sota tortura. Però per sort vam acabar el 1789 amb la Revolució Francesa, on apareix per primera vegada aquest concepte de... la presumpció d'innocència, que recull la Declaració dels Drets de l'Home i el Ciutadà.
De fet, està clar que no ho podíem deixar tot al judici de Déu, no? Hi havíem de posar una mica de fets probables aquí.
Exacte, perquè si no, la justícia divina era una cosa absolutament, no?, basada en la creença i en la arbitrarietat, fins i tot, no? Per tant, de viure en una pràctica inquisició, això no garantia absolutament res. De fet, la presumpció d'innocència és la garantia principal dels nostres sistemes judicials i, com deia, és amb la Revolució Francesa que s'incorpora aquest dret. I què diu la Declaració del Dret de l'Home i el Ciutadà? Escolta'm, es presumeix innocent qualsevol home fins que no es demostri el contrari. Aquesta frase l'hem escoltada moltes vegades i és així, i ens l'hem de creure, perquè si no podem produir situacions no gaire agradables, per ser suaus, com les de Rafael Ricardi. Per tant, una sentència que jo sí que faria és, escolti'm, qui acusa, demostra. Perquè si no, estaríem en una presumpció de culpabilitat. I aquest no és el nostre sistema, ni el dels sistemes garantistes com el nostre. Perquè presumim que la gent és innocent. Si hi ha tot un seguit de proves que ens acusen, tot un seguit d'evidències que apunten a nosaltres, i la nostra única resposta és el silenci, aleshores aquí potser podríem tenir un problema. Però en el moment en el que tu ets capaç de refutar i de veure que tot allò que es diu no se sustenta, la presumpció d'innocència no la podem manllevar, no?
I això avui en dia com està recollit, no?, la legislació que tenim?
Sí, de fet, l'any 2015 hi va haver una reforma de la llei d'enjudiciament criminal, que no és el Codi Penal, sinó que és la llei doncs, que ens diu exactament com ho hem de fer anar tot plegat, per canviar el terme imputat per investigat. Això ens sonarà dels delictes de corrupció, principalment, no? Perquè ho tenim en els mitjans de manera sovint. Per què es va fer? Justament per això. Es va fer per evitar l'estigmatització, perquè aquesta paraula imputat sonava d'entrada a una culpabilitat expressa davant de l'opinió pública. Això ens va permetre aclarir en quina fase processal, en quin moment del procediment es trobava la persona a la qual se l'estava investigant, no? I per tant reflectir d'una manera més neutral quin era el paper de la persona està sent investigada sense prejutjar que hagi comès un delicte. Hi ha indicis, però cal comprovar-los. Doncs ens permetia fer servir un llenguatge més correcte, més garantista, més a favor de la presumpció d'innocència, no? Per tant, jo crec que va ser una reforma positiva per evitar aquesta estigmatització.
Per tant, les paraules són molt importants, eh? La manera com qualifiquem aquestes persones que estan sent investigades...
És molt important, sí. Per això els mitjans de comunicació, i m'hi referiré diverses vegades, tenen una especial responsabilitat en fer-ho bé.
Jana, aquesta nova temporada ens vols desmuntar alguns mites. Quin ens has portat avui?
Doncs avui començarem amb una frase feta en català, que també la direm en castellà per si algú se'ns despista, que és que quan els gossos borden és que alguna cosa senten. Allò de, si el riu suena és que agua lleva. Jo crec que és un dels refranys que enverina més la presumpció d'innocència. I l'enverina més perquè ens genera el que en psicologia es coneix com un biaix cognitiu. Uh-huh. Ens col·loca en una mena d'orelleres de ruc que no ens permeten veure-hi més enllà. I que, per tant, a partir d'aquí ens dediquem a etiquetar a les persones una mica pel diuen, pel sembla que, pel vols dir que no hi ha alguna cosa. I fins i tot quan ens demostren el contrari, nosaltres ja hem col·locat aquesta etiqueta i sortir-hi és molt complicat. De fet, generalment no ho fem. Uh-huh. Ja ho tenim col·locat, no? I això ho podem relacionar amb la teoria de l'etiquetatge, el que en l'àmbit de la sociologia es va començar a desenvolupar i posteriorment en l'àmbit psicològic i en l'àmbit social doncs, s'ha fet servir. La idea fonamental d'aquesta teoria és que les etiquetes el que fan és que en el moment en què les posem en una persona, és problemàtica, és perillosa, és conflictiva... Aquestes etiquetes no són neutrals.
No, clar, i ens l'estan qualificant, aquesta persona.
Ens l'estan qualificant, i una vegada que hem atribuït aquesta categorització, ostres, tendim a interpretar tot allò que fa aquesta persona d'acord amb aquesta etiqueta que li hem posat. Uh-huh. Per tant, això és perillós. És perillós perquè deixem de mirar què fa aquella persona, com actua, amb una visió objectiva, podríem dir, per començar a fer... i començar a mirar qui pensem que és aquesta persona d'acord amb l'etiqueta que li hem posat. Per tant, quan una persona l'hem etiquetat com a sospitosa, qualsevol que sigui ambigua, que no tinguem clar si podria ser delictiva o no, què farem? Doncs considerarem que és una prova més d'aquesta culpabilitat que nosaltres ja li hem atribuït. Uh-huh. Per tant, hem de ser molt curosos. Imagina't algú, si arriba tard, segurament és que amaga alguna cosa. Si es posa nerviós, és perquè sap que és culpable. Si no respon, té alguna cosa a amagar. Això no ho podem fer. Perquè quan aquestes mateixes conductes les atribuïm a una persona que considerem innocent, en comptes de dir tot el que us acabo d'explicar, segurament direm està nerviosa perquè és una situació que no és agradable, o no sap què dir, o simplement ha arribat tard perquè hi havia trànsit.
Per tant, tenim un biaix condicionat, no? Ja pensem d'una manera o d'una altra en funció de si sabem que aquesta persona és conflictiva o no, o ens imaginem, eh? Perquè a vegades no ho sabem, simplement ens ho imaginem.
És exactament així. I aquí ens apareix un altre mecanisme en l'àmbit psicològic, que és justament el biaix de confirmació. Una vegada tenim aquesta hipòtesi establerta, és culpable, resulta que tendim a buscar i a recordar i a donar-li més importància a tots aquells elements que fan que jo confirmi allò que crec. Uh-huh. Malgrat que a vegades tingui evidències clares de que allò no és així, el meu cap ja ha assumit que ho és. I per tant buscarà tots aquells detalls que per insignificant que sigui davant de la generalitat que em diu el contrari, doncs jo el faré una interpretació en aquest sentit, no? I per tant, clar, acabem generant que aquest rumor, aquesta sensació inicial que es podia produir en el nostre cap, en una mena de veritat que mai ha acabat d'estar corroborada del tot, no? Tant, com deia, això és bastant perillós. Perquè aquest etiquetatge ens pot generar una mena de professió autocomplerta, mm-hmm. que he volgut anomenar. Quan tractem una persona com si fos culpable, com si fos conflictiva, com si fos poc fiable, és possible que aquesta persona acabi reaccionant a aquest tracte amb desconfiança, amb ràbia, o fins i tot amb por i distanciament. Aquesta reacció pot ser interpretada posteriorment com una confirmació d'aquella etiqueta que li havien posat i, per tant, creem un cercle viciós. Sospito, etiqueto, tracto diferent, la persona reacciona, interpreto la reacció com una prova i confirmo i reforço l'etiqueta.
Mm-hmm. Per tant, entrem aquí en una espiral que no ens deixa veure la realitat d'una altra manera, no? Només la veiem com nosaltres ens pensem que és i no sortim d'aquí.
Sí, perquè ho hem col·locat i d'allà no en sortim. I aquí et deia, parlarem dels mitjans de comunicació.
Som-hi, ens toca el rebre.
Us toca el rebre? Ah, no a tots, no a tots. Jo sé que aquí sou molt curosos. Però n'hi ha d'altres que els agrada allò que li diem gruguisme, mm-hmm. o el clickbait, que està també molt de moda. Els mitjans de comunicació tenen un paper molt important en aquesta garantia. Perquè quan fem servir el llenguatge, condicionem de la manera en què les persones, els oients, els espectadors, veuran aquella notícia. Per què? Doncs perquè no tots tenim coneixement de tots els àmbits, com mm-hmm. és natural. Per tant, jo pressuposo que el mitjà de comunicació m'ho explicarà amb la rigorositat, veracitat i contrast que correspon. Però hem vist, i en casos mediàtics sobretot, que això moltes vegades no és així. Per tant, quan la informació la presentem d'una manera espectacularitzada, el que hauria de ser una informació sobre un procediment judicial, i jo amb això sóc molt crític, es converteix en una mena de judici públic.
Una mena de circ, a vegades, no?, segons com, també.
Sense la mena, en un circ directament. Per què? Doncs pel que dèiem, perquè obre molts telediaris, obre moltes tertúlies, dona moltes hores d'audiència. I això a vegades doncs prima a l'interès. Per tant, clar, una persona pot acabar sent socialment condemnada abans fins i tot de que hi hagués hagut una condemna judicial, que és la que compta, perquè si no viuríem a la Inquisició. I jo crec que ningú dels que ens escolta voldria viure a la Inquisició. Per tant, ostres, fins que no una persona o un procediment judicial no ha quedat tancat, jo crec que els mitjans de comunicació en cert àmbit o són especialment rigorosos o s'han d'abstenir de certa teatralització, perquè si no el que fem és justament manllevar aquest dret a la presumpció d'innocència.
Mm-hmm. De fet, tenim una responsabilitat molt important, no?, perquè a vegades és la primera porta que tenen els espectadors al públic per arribar en aquest cas, no?, és la primera vegada que el coneixen a través dels mitjans.
Correcte, i en tenim molts exemples aquest estiu, n'hem tingut molts.
I tant. Ja n'anem tancant, ens queden 3 minutets. Tens Vinga. Alguns consells que ens puguem endur cap a casa?
Sí, jo crec que pot ser útil. La pregunta és, què puc fer jo per no formar part d'aquesta injustícia i de, per tant, garantir que la gent té aquest dret a la presumpció d'innocència. Punt número 1, ho hem dit, el llenguatge. Uh-huh. Siguem curosos. I em dirigeixo aquí a tota la gent que ens escolta, a tota la ciutadania, però, com deia, especialment als mitjans de comunicació i als qui fan xarxes, cada vegada més en auge, no? En lloc de dir el violador de tal lloc, d'entrada, el detingut per presumpta violació. Si no, el linxament és gratuït, perquè parlem d'una cosa molt seriosa. Per tant, és molt senzill, no?, posar-nos en l'esfera de la revenja i de la venjança. Per tant, no siguis tu qui tiri la primera pedra sense sentències, sense posicionaments judicials i sense haver llegit sentències, perquè jo sento gent que és opinòloga de tot i resulta que en sa punyetera vida, disculpeu-me l'expressió, han llegit una sentència. Per tant, jo crec que això és important. I sobretot, que la veritat no espatlli un bon titular també fa molta mal.
Això és important.
Segona recomanació. Exigiu proves, no rumors. Quan ho dèiem, quan sentiu aquest diuen, recordeu a Rafael Ricardi, en parlàvem a l'inici, o a Dolores Vázquez, del cas Vaninkoff. També se'n recordarà molta gent que ens escolta i de finals dels 90. Ell encaixava amb la descripció d'una persona baixeta, grassoneta i en un mullguerxo. I això va ser suficient per robar-li 13 anys de la seva vida. I ella, Dolores Vázquez, encara ara, per cert, sense haver estat indemnitzada després de pràcticament 2 anys a la presó, ella encaixava amb el perfil d'una dona seca, poc agraciada i lesbiana, en una Espanya homòfoba a finals dels anys 90, fet que li va costar 519 dies a la presó, com deia, sense indemnització. Per tant, després es va demostrar que era innocent. Abans de jutjar algú doncs, del nostre entorn i de replicar aquests titulars, preguntem-nos, tinc alguna certesa del que passa o només rumorologia?
Si és només rumorologia, val més que ho deixem al calaix dels rumors i no ho escapem gaire.
I la boca tancadeta.
Exacte.
I el tercer consell és no mediatitzar aquests processos judicials que en dret diem que estan sub judice, pendents de judici, pendents de resolució. Perquè quan un cas la tenim en mans dels tribunals, el fet de convertir-lo en un judici paral·lel, els jutges són persones. I els jutges no tenen per què, perquè són gent professional, són gent preparada i que tenen la capacitat d'abstreure's. Però hi ha temes, i ho hem vist amb temes molt mediàtics, doncs que la pressió social a vegades fa que hi hagi decisions poc justificables en l'àmbit del dret, fins i tot per alguns jutges, per sort no per la majoria. Per tant, escolteu, jo respectaria els temps de la justícia i vigilaria molt en aquest àmbit.
Doncs Jan, moltes gràcies per aquests consells d'avui, que hem estat parlant de la presumpció d'innocència, un tema molt interessant i molt necessari també, eh? Perquè, bueno, és el que dèiem, que surten molts casos, hi ha moltes coses i a vegades el linxament públic és previ a decidir si és culpable o no realment aquesta persona.
És així. Si em permets, acabo amb un exercici molt senzill que convido els nostres oients a que tanquin els ulls i que pensin en algú que s'estimen molt. Demà acusaran el teu germà, al teu pare, a la teva germana. Oi que voldràs que la presumpció d'innocència sigui el que vetlli per davant de tot? Doncs escolteu, no fem que un error de descripció, que una rumorologia mal portada, facin que un dret així es pugui manllevar. Perquè després imaginem-nos que aquesta persona passa no 13, no 2, ni que sigui uns mesos a la presó. Com dèiem abans, per tancar el cercle, una indemnització econòmica no sempre és la reparació total. És una reparació que és el que ens permet la norma, perquè la vida no ens la torna ningú i el temps és inamovible. Per tant, escolteu, la presumpció d'innocència, jo diria que no és cap refugi per culpables, sinó que és l'escut que tenim als innocents. I quan la debilitem pels demés, la debilitem per nosaltres, perquè mai se sap, tots som potencials criminals.
Carai, Jan, doncs amb aquests potencials criminals que som tots, ens quedem amb aquest exercici que ens has posat de deures i ens retrobem al proper Drets de Butxaca.
Fins al proper. Ja sabeu que si el dret el porteu a la butxaca us farà tots més lliures.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
I per acabar el programa avui és moment de donar la benvinguda al nostre company d'esports, l'Ivan García. Ivan, bon dia.
Molt bon dia.
Ivan, benvingut de nou al Més Calent a l'Aigüera.
Moltíssimes gràcies, perquè comencem temporada, no?
Comencem temporada, exacte. I com ho porten això els esports a començar temporada?
Doncs vaja, aquest cap de setmana, tot i no haver-hi la competició ja oberta, doncs ja hi ha hagut molt color, tant dissabte com diumenge, perquè, per exemple, el dissabte començàvem doncs amb aquesta jornada de portes obertes, a la vela inclusiva, no?, que doncs coorganitzaven el Club Nàutic l'Escala i també l'associació MIFES. Va anar molt bé, no? Els usuaris van poder provar doncs el Dragon Boat, van poder remar, no? Van poder fer vela. Després tot va continuar doncs amb els escacs, que hem tingut aquest torneig internacional doncs que han vingut 68 persones de 8 països diferents i que ha regnat el Perú, que ha estat el gran put perquè ha ocupat la primera, segona i quarta posició. Hem tingut també doncs el memorial Anna Casabella, Anna, que si recordes doncs des que va morir, que va ser el novembre del 2020, doncs el Club Bàsquet l'Escala doncs va posar un home a un campus, de cada mes de setembre doncs feia un partit en record d'ella a Plaça Catalunya. Doncs ara el nom del campus desapareixerà, crec que tampoc es farà aquest partit a Plaça Catalunya, sinó que tot s'unificarà doncs en el memorial. No perquè no s'ho mereixi, perquè és cert doncs que molta gent dirà, ostres, i per què treuen el nom d'Anna Casabella en aquest campus? Doncs simplement perquè volen que hi hagi un dia especial, que tot sigui concentrat, i serà justament doncs en aquest memorial. I també el dissabte a la tarda que vam tenir doncs el primer partit de futbol.
Per tant, el futbol ja ha començat temporada, eh?
Exacte, el primer equip és l'únic que ha començat. És cert doncs que ara tothom, ja tots els equips estan per temporada, no?, per arribar amb les millors condicions possibles a l'inici de Lliga, no?, que anirà sent esglaonat. Però el primer equip de futbol, com que juga doncs a una categoria estatal, recordem que juga doncs per quart any consecutiu al grup 5 de la Tercera Federació i que trepitja doncs camps històrics, no?, del futbol català, ha començat aquest cap de setmana.
I com li ha anat això?
Malament.
Ui,
malament, malament,
no comencem
malament.
Amb bon peu.
No comencem amb bon peu perquè ha perdut.
Ostres.
Ha perdut 1-2 i el partit no ha sigut exempt de polèmica, perquè justament el tècnic David Gurillo al final del partit es queixava que a un minut doncs van fer una falta a un jugador de l'Escala a l'interior de l'àrea, l'àrbitre no assenyala penal i això va condicionar una mica doncs el transcurs del partit. Tot això es va agreujar doncs encara més quan els visitants van fer el primer gol.
Clar.
Que segons els jugadors de l'Escala i el tècnic David Gurillo, el gol va ser en fora de joc. Per tant, ja tenim aquí dues jugades polèmiques, i això que estava en el minut 25 de partit, no? Llavors ja va arribar el 0-2, el partit ja va començar a fer pujada, l'Escala, doncs, li van assenyalar un penal, Joan Marinau va caure a l'interior de l'àrea i l'àrbitre aquesta vegada sí, doncs va assenyalar penal. Joel Arimany no va fallar des dels 11 metres, 1-2, l'Escala va anar endavant, però en una contra, doncs l'escalenc, l'únic escalenc que juga al primer equip, Eric Saavedra, doncs va tallar la contra i va rebre targeta vermella directa.
Per tant, hem començat molt convulsos, eh? Veig aquí amb alguns fora de jocs que alguns diuen que sí que ho són, que d'altres no ho són. Ja tenim una targeta vermella. S'espera fort aquesta temporada, eh?
Exacte, i a més, doncs, que clar, a cada partit, doncs, que es perd, doncs, després, un cop arribes a final de temporada, dius, ostres, que aquí vam fallar, no vam sumar cap punt. I comences a comptar i dius, és que hem de sortir endollats des de l'inici de curs, perquè és tarda que tots els equips, ara mateix tots, m'atreviria a dir, busquen aquests 40 punts, que són els 40 de la salvació, que és una mica amb el que va l'Escala. I justament aquest estiu, no?, escoltàvem i aprovaven, de fet, els socis i sòcies de Futbol Club l'Escala, l'Assemblea doncs, General, doncs que el pressupost del primer equip ha deixat dràsticament, perquè, per exemple, el pressupost de l'any passat eren 278.000 euros. Uh-huh. Aquest any ja són 252. Però si ens fixem en la plantilla, el club es gastarà quasi 20.000 euros menys. L'any passat teníem una plantilla de 144.000 euros i aquest any serà de 125. Clar, volen sortir amb aquests 125 i volen mantenir la categoria, una tercera federació que hi haurà hòsties directament, Ona, aquesta temporada com ha passat els altres anys, i veurem si se n'acaben sortint al Futbol Club Escala. Què passa? Aquest és l'inconvenient, no?, de ser un equip de poble de 10.000 habitants que lluita contra gegants,
clar,
no contra un hospitalet, un Cornellà, doncs que la població ens multiplica per 5, per 6, per 7, per 8, per 9, per 10, per 11, m'entens?
I que el pressupost segurament també és més elevat, no?
Exacte, llavors, clar, nosaltres en aquí, com també passa amb el tenis taula, no?, que també estava competint a la màxima categoria, no tenim aquestes grans superfícies. Són empreses locals, que els clubs estan encantats amb aquestes empreses locals, però després, si ho comparem doncs amb les ciutats, clar, quedem petits i hem de prevenir abans que curar, perquè s'ha baixat el pressupost, per què? Doncs per evitar sorpreses econòmiques, no? Perquè sempre hi ha doncs algun imprevist, algun entrebanc, i clar, el club ha de poder respondre.
Clar.
No? I llavors, doncs, aquesta tisorada doncs, és per al tema de la inestabilitat dels ingressos comercials.
Això estàvem parlant de futbol masculí. Futbol femení, les noies ja han començat temporada o encara estan fent la pretemporada elles?
Elles estan fent pretemporada, de fet, si mal no recordo, van començar l'última setmana d'agost. Justament aquest cap de setmana preguntàvem al seu entrenador, Antoni Murillo. És que amb Antoni Murillo i David Curillo, aquí el tema dels cognoms, ens fem un embolic, eh? Però Antoni Murillo, doncs, em comentava doncs, aquest cap de setmana que encara no hi ha el calendari oficial, no s'ha publicat, potser serà ja aquesta setmana, perquè aquesta setmana doncs, tothom comença la rutina, han de saber doncs, quins seran els desplaçaments i, clar, una mica quin és el full de ruta, no? Sí que és cert doncs, que s'incorporaran nous equips, sembla que l'Escala doncs, també apunta a ser un dels capdavanters, veurem què passa, perquè sembla que hi haurà un equip a Cabanes doncs, que agafarà moltes jugadores del Figueres que ha desaparegut. Sembla que l'Escala sembla que tindria algun fitxatge figuerenc també a les seves files, ho acabarem confirmant aquests pròxims dies, però el cert és que la columna vertebral del primer equip femení, com per exemple la capitana i màxima golejadora Jennifer Ruiz, doncs autora de 22 gols l'any passat, 11 a la primera volta i 11 a la segona, doncs continuarà. També ho farà l'Estel Pons, que també doncs, és una jugadora doncs, que dona molta guerra al mig del camp, la portera, la Marina Torres, que fa aturades espectaculars, i també doncs, la central Caral Frigola, i altres jugadores doncs, que també seguiran. Estan esperant el calendari, a veure què passa, i vaja, suposo que aniran fent partits amistosos fins que arribi doncs, el debut d'aquest primer equip femení.
I suposo que també esperen calendari i altres esports, no? Perquè aquí a l'Escala en tenim moltíssims.
Exacte, a veure, els equips que aquest any doncs, ens ho faran passar millor, tenim claríssim que seran el sènior masculí del Club Bàsquet l'Escala, que recordem doncs, que va guanyar tots els partits l'any passat, un total de 26, doncs havien ascendit de segona territorial a primera, però els despatxos aquest estiu han aconseguit pujar una mica més. Uh-huh. Competiran a la segona catalana, però ona, el nivell és tan alt d'aquest equip de Toni Espinosa, on hi ha els germans Espinosa, Guillem Planes, Lluc Falgàs, en Joan Mitjanes, és tan alt aquest nivell, aquest talent, doncs que no es preveu que perdin encara aquesta temporada.
Sí, igualment se'ls quedarà petita, aquesta categoria.
Podria ser. Uh-huh. És a dir, que potser tampoc perdran cap partit. Això per una banda, i de l'altra, el Club Tenis Taula Serra de l'Escala, doncs que a l'haver baixat de categoria i a l'haver desvetllat doncs, els 5 jugadors que defensaran els colors anxovers aquesta propera temporada, sembla que aquest any el Tenis Taula no perdrà cap partit. És a dir, venim d'un descens.
Sí, venim d'un any que no va ser gaire bo, eh?
Exacte, que la segona volta a l'Escala no va guanyar cap partit. Els 6 punts que va assolir va ser a la primera volta. És a dir, que fa molts mesos que el Club Tenis Taula Serra de l'Escala no guanya. I ara se'n farà un tip.
O sigui, tenim bones perspectives, eh? Tant pel bàsquet com pel tenis taula.
Exacte, crec que són dos equips que parlarem molt bé aquest any i que ens faran xalar.
I a part de tots els esports que reprenen calendari, també reprenen calendari el zona mixta.
Exacte, exacte, que no només són futbols, bàsquets i tenis taula, perquè justament aquest cap de setmana dèiem que hi ha hagut aquest campionat d'escacs, l'Escala Emporion Chess Open, no? que s'ha aconseguit doncs, que vinguin gent de Kazakhstan, de l'Índia, del Perú, de França, d'Alemanya, de poblacions veïnes com Figueres, de Calonja... també hi ha vingut gent de Terrassa, no? que l'Escala ha estat el centre neuràlgic d'aquest campionat d'escacs, no? Que ahir feien doncs, el repartiment de premis, que el guanyador es va emportar 800 euros. Uh-huh. Va haver-hi doncs, un molt bon ambient. Recordo l'última partida amb una jugadora del Kazakhstan i un jugador del Perú, que hi havia allà una concentració màxima, movent fitxes d'un costat a l'altre, el públic mirant, que clar, això crea tensió també,
clar,
no?
Tant,
perquè estàs competint contra una persona que hi ha al teu davant, però és que al teu voltant està plegat de gent, no? Que dius, ostres, també hem anat a la vela inclusiva, que dèiem, no? Que també està molt bé doncs, que el Club Nàutic L'Escala doncs, faci sinergies, que s'agermani, que es vinculi amb associacions com MIFES, que va anar molt bé, un molt bon temps, no? que seran temes doncs, que tractarem doncs, vaja, en el zona mixta d'avui també a l'Esports 10 i vaja, doncs crec que tenim un bon menú, no? D'inici de temporada, clar, ara et parlaria aquí doncs, que en Valeri doncs, ha canviat d'equip, ha passat del Saragossa, que jugarà ara a la primera divisió de Portugal. Et diria també doncs, que el Club Natació L'Escala Empúries ha guanyat un bronze històric doncs, en el campionat d'aigües obertes que es va disputar a Eslovàquia a la categoria màster, en la categoria de relleus mix del 4x1000. Vaja, vull dir que anirem explicant en els pròxims programes, però vaja, en el primer programa crec que ja en tenim prou, perquè si no tindrem espai.
Exacte.
I ho hem d'explicar bé perquè la gent ho entengui, no? Perquè hem de ser propers a la gent i vaja, explicar-ho tot amb pèls i senyals.
Veig que aquest estiu han passat moltes coses esportivament parlant aquí a l'Escala, no? I que encara ens en queden moltes, perquè ara és això que dèiem, que aniran arrencant aquestes temporades dels diferents esports. Per tant, et tindrem cada dilluns aquí, Ivan, perquè ens ho vagis explicant una mica què està passant a l'Escala.
A veure, ja saps que és un poble molt mogut, no? Que la gent ha deixat d'anar a les discoteques i estira l'esport, no?
Bueno, millor, no?
I vaja, que ho hem començat la temporada, de fet va començar Ona i amb això ja m'acomiado doncs, que amb la festa major, no? Perquè vam veure 1.000 persones participant a la travessa de natació, també vam veure un grapat de persones participant a la tena regata, els oberts de tennis, de pàdel, també va anar molt bé, molt i molt bé, la festa del pedal amb 130 persones. Vull dir que ha sigut, de veritat, doncs, un bon inici de temporada.
Doncs moltes gràcies, Ivan. Ens retrobem dilluns que ve per seguir parlant de més esport i que els oients sàpiguen que tota la informació més ampliada la tindran els informatius i també el Zona Mixta avui a 13:45 i també divendres a 13:45.
Exacte. Explicarem amb tot detall tot el que passa en l'àmbit esportiu.
Doncs gràcies, Ivan, i moltes gràcies també als oients que ens heu escoltat. Acabem aquí i arribem al punt final del programa, el primer programa del Més Calent a l'Aigüera d'aquesta nova temporada, i ens retrobarem demà amb nous temes i més converses, com sempre. Així que moltes gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dilluns.
El Més Calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa.
Notícies en xarxa.